L'Alpira de Barcelona es podia explicar com una pel·lícula narrativa convencional, es podien aprofitar les tècniques modernes i fer la gran Barcelona de la ciutat dels prodigis, de l'època reconstruïda digitalment i tal, com aquests llibres de contes que s'obren i apareixen les cases i els personatges que s'aixequen davant teu, és a dir, sense amagar el gran decorat en què s'ha rodat la pel·lícula i donant-li aquest toc de màgia que jo trobava en el Tibidabo de la meva infància, no? Felicitats.
Bueno, moltíssimes gràcies, això el primer. I sí, jo crec que en aquesta pel·lícula jo he fet una cosa i crec que l'he encertat, la veritat sigui dita, que és tenir talent, tenir molt talent, agafar gent amb molt talent i sobretot treure'ls aquest talent. És a dir, crec que de primer de tot hi ha una posada en escena que impactarà, una posada en escena del Lluís que... ara no ho vull dir molt alt perquè el tinc al costat, però que crec que és una persona amb un enorme talent i que en el moment en el que vaig dir, escolta, tenim pocs diners, fem-ne de la necessitat virtut i tirem-nos a la piscina, construeix amb decorats i amb aquesta persona onírica, fem aquest conte que vols fer sense ni una mica de realitat, crec que en aquell moment he pres moltes decisions dolentes, però aquesta n'estic molt content perquè d'aquí va començar a sorgir la vampira, no?
Nora, a mi em sembla que la vampira de Barcelona acaba sent el mateix que eren les novel·les de Charles Dickens de finals del segle XIX a Londres d'aquella època. És a dir, tenies un David Copperfield, tenies un Oliver Twist, la petita Dorrit, i jo crec que falta una novel·la que hagués hagut de fer Barcelona, que era l'Enriqueta Martí, que és un retrat d'època, de ciutat, de classes socials, de desvalguts i de gent que es busca la vida com pot en un món dificilíssim. I és l'Enriqueta Martí que has fet tu, també.
Moltes gràcies. Sí, jo crec que és una història molt, molt potent, que ens la traurien de les mans, realment, com tu dius, no? És una història molt londinense, però és que ho teníem a Barcelona, teníem tots els ingredients, el modernisme, les classes altes, el Raval d'aquella època, l'inici de la revolució industrial, la pobresa... Té molts, molts ingredients, no? I jo crec que, bueno, el que deies abans, per una actriu no hi ha res més bonic i més potent i més meravellós que treballar amb un director amb un univers tan particular, no? Jo li deia molt al Lluís, hòstia, després quan vam acabar, no?, el muntatge i tal, hòstia, si és valent de fer el Friedland, aquesta cosa de l'expressionisme alemany, no?, de no quedar-nos, que no et quedis perquè ell vola molt alt, no? No et quedis com a la meitat i tal, i era molt impressionant, al principi veure els escenaris, el plató, deies, hòstia, que difícil, no? O sigui, que difícil, i després era meravellós perquè tot sumava, no? Estaves dins d'un conte, llavors podies jugar aquesta cosa de molt veritat de l'actuació, però alhora, pum, fer una mica més gran, no? I remenar un caldero i creértelo perquè no estaves en el verité, no? Llavors això és molt xulo.
És que hi ha una cosa que és preciosa, jo vaig veure els decorats que es conserven del gabinet del doctor Caligari, que els tenen al Museu del Cinema de París, i eren molt petits, eren uns plafonets pintats que després la pel·lícula convertia en una ciutat sencera i un carrer no sé com, i de cop i volta amb la vampira de Barcelona tens la sensació d'estar davant del protocinema, és a dir, com si tornéssim a inventar una manera de posar en escena les pel·lícules, no? Com si fos tot una llanternes màgiques d'aquella època, actes de màgia, el Méliès, no? I és una pel·lícula amb tota la tecnologia actual, però té un valor que a més va molt bé amb l'època i amb la història que esteu explicant, no?
Sí, i els efectes digitals que hi ha hagut una voluntat de que semblessin analògics, i coses que semblen digitals les hem fet, hem reproduït el Liceu en paper i els carrers en paper i ho hem rodat a dins, i hi ha algunes transicions a la pel·lícula que ja estan fetes de càmera, apaguem llums i movem mobles i els posem en un altre lloc i encenem llums, que són coses molt bàsiques però que totes a mi com a mínim em porten molt a la meva infantesa, als pastorets, al teatre, a la cerimònia aquesta d'arribar a un lloc que es tanquin les llums i que et traslladi a un altre lloc. Segurament també ens agrada per això, perquè ens trasllada tots a la pàtria perduda de la infantesa, no?
I torno al passat, és a dir, amb aquella sensació d'aquelles pel·lícules de Chaumont que eren amb la Kinect i les pintaven a mà i els donaven el colorint fotograma per fotograma, no? I s'aconsegueixen un llenguatge de colors i de blanc i negre, amb el Josep Maria Civit, evidentment, que ha fet una feina extraordinària, que el converteix en una joieta. O sigui, a part de tot, és un objecte manual preciós, la Vampira de Barcelona.
Sí, sí, allò forma part d'una de les seves... T'he de dir, i això ja quedarà, diguem, entre nosaltres, que la discussió més gran que vaig tenir amb el Lluís va ser per això, perquè jo no ho veia gens clar, perquè era una cosa molt arriscada, no? Diguem-ne que era una pel·lícula que ja l'estaven fent molt radical i això li acabava de donar. Però va haver una cosa que em va dir el Lluís, que a mi em va acabar de convèncer, que és que com t'ho diria, que ja que hi érem, anéssim fins al final, no? I jo, la veritat és que va ser una altra bona decisió de dir, escolta, doncs endavant les atxes, tens raó, anem cap aquí i ja això. I, és una, i veient-ho, crec que vam fer molt ben fet, perquè li dona un toc més, és un toc de més personalitat a la peli, realment.
Jo crec que estem com cansats també d'aquestes macro, bueno, jo personalment com a espectadora, no? D'aquestes macro produccions digitals en què res et toca, res et mou, res et connecta amb realment els teus, la teva infància, com deia el Lluís, no? A mi, per exemple, al teatre és això, quan em diuen, hòstia, tenim molts diners i posarem art, no sé, i farem de tot, dic, ai, malament, no? A vegades també el ser conseqüent amb el que vols i també pactar que no jugaràs a unes altres regles de joc va molt bé, no?
Això li ha passat a l'Orson Welles, a l'Stroheim, al Fellini, al Visconti, és a dir, és la discussió entre un director i un productor sempre s'ha venut com un drama. I jo crec que en el fons és una virtut, perquè acaben confluint dos poders que s'han d'entendre, i ja està, és extraordinari.
Forma part del procés creatiu, és molt important, al final també aquest diàleg i aquests punts de vista.
Nora, l'Enriqueta Martí, m'interessa moltíssim actualitzar-la, és a dir, posar-la en el context d'aquest Raval, el tema de l'abús dels nens... la sospita de que l'Enriqueta Martí no era tot el que deien, però sí que era una persona que tenia fets no clars en la seva vida, bueno, com tots els humans, no? I m'interessa moltíssim com en la teva interpretació vas passant, és a dir, veus l'Enriqueta Martí patint, immediatament se li va la olla i comença a delirar, per altra banda manipula, per altra banda és manipulada, i la teva interpretació ens va conduint en aquesta mica, dius, evidentment en aquest món de traïdor nada és verdad ni mentida, tot depèn del color amb què es mira, no? Aconsegueixes tu sol amb la teva interpretació anar fent tots els recorreguts que no només va el personatge sinó que ha de fer l'espectador.
Bueno, moltíssimes gràcies, però per mi era molt important, per mi, el Lluís ho tenia molt clar, que anàvem a defensar una mica aquesta dona, aquest Sant Benito que l'havia caigut a sobre, ens vam passar d'un llibre de la Elsa Plaza, no, que es diu Desmontando el caso de la Enriqueta. Llavors a mi m'interessava molt parlar d'aquesta dona, d'aquest patiment, d'aquest dolor, d'aquesta dona que era pobra, prostituta, dona, en aquell pidolaire, que també ara ho veiem i podem jutjar molt, però en aquella època tot era molt diferent. També en aquella època la teva germana et donava un fill i quedava així, perquè l'altre s'anava a la guerra. O sigui, eren conceptes diferents en aquella època. Llavors, i també pues això, tenia mil coses, clar que sí, una dona que des de petita no menjava, apaleada, pobra, no sé què, pues el cap no el tens molt bé, evidentment. Però d'aquí estar a una presó i que tota la ciutat et cridi monstre, bruixa, assassina, pues, per mi era molt, molt important defensar-la. I aquí està el que tu has dit, no? Aquí estava la dificultat també per com ho veia el personatge del Roger, no? El Roger tenia que liar-se també amb aquesta Enriqueta. Tenia que veure el dolor, tenia que veure la psicosis, tenia que veure... Llavors eren escenes, les que tenim les dues del Roger a la presó, molt complexes de fer, perquè hi havia molts matisos, no? Molts matisos.